Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La dieta convencional actual arriba als supermercats a partir d'unes pràctiques agràries que podem anomenar industrials, perquè el seu funcionament és precisament això, fàbriques de menjar. Mogudes pel paradigma dels màxims rendiments, la producció vegetal i la producció animal s'han deslligat l'una de l'altra com històricament havien funcionat. I el que tenim són sistemes agrícoles de monoconreus d'una banda i sistemes ramaders de macrogranges de l'altra. Quines conseqüències té aquest divorci? Les més conegudes, segurament, són totes aquelles que deriven d'una ramaderia intensiva, on els animals confinats en granges pateixen un maneig molt específic per aconseguir l'engreixament més eficient possible des del punt de vista econòmic. La pràctica cardinal consisteix a modificar la seva dieta natural d'herbes i de pastures per una alimentació basada en lleguminoses i cereals transformats en pinsos. Com s'ha denunciat repetidament, dedicar bones terres fèrtils a mantenir la immensa indústria ramadera provoca greus problemes al planeta. Amb la sequera actual i en països amb poca pluviometria com el nostre, tenir camps de blat de moro per a pinsos mantinguts a base de regadiu és una pràctica encertada? Amb la crisi energètica, quins costos representa portar matèries primeres de molt lluny? I per descomptat, amb la crisi climàtica, per què no fa temps que hem deixat enrere aquest model? Aquesta manera de tractar els animals com a màquines o peces d'una fàbrica la trobem també si pensem en la terra explotada i esgotada sense entendre què és un altre ésser viu complex i ecodependent. Els vegetals que creixen sobre la terra prenen una part del seu aliment de carboni de l'atmosfera amb l'energia que els proporciona el sol. Mitjançant les seves arrels, lliuren una part d'aquest carboni al microbioma que arriba sota terra i aquest, a canvi, els proporciona altres nutrients indispensables, com el calci, el fòsfor o el nitrogen, una multitud de substàncies que aquesta microfauna troba i digereix a partir dels vegetals descompostos, però també, i fonamentalment, del fem del bestiar, així com la sang, els ossos i la carn d'animals morts i descompostos. És a dir, la terra menja animals i sense aquestes aportacions s'està contribuint a la pèrdua de la terra fèrtil, que segons la ONU avança a un ritme de 24.000 milions de tones l'any. Almenys un terç de la terra ja està greument degradada per aquesta mena d'agricultura. L'agricultura i la ramaderia industrials, com era d'esperar, ja han entrat en la fallada de sistema. La crisi alimentària és insalvable. Era una fantasia suposar que la prepotència de l'ésser humà, fent ús del petroli i dels seus fertilitzants minerals, podria substituir indefinitivament la complexitat d'intercanvis que es donen en aquests pocs centímetres fèrtils de terra que vesteix el planeta. Era una fantasia creure que l'agricultura i la ramaderia podrien funcionar en dos circuits independents, ignorant els seus vincles absolutament vitals per a qualsevol ecosistema. I aquest diagnòstic no el podem perdre de vista. Des de fa uns anys, les dietes vegetarianes o veganes i ara també els aliments de laboratori es proposen com alternatives. Però, si finalment això comporta, com predica l'animalisme mantenir un model agrícola sense animals menyspreant les seves funcions? Compte, no sortirem del mateix atzucac en el qual som. Gustavo Duc, a l'edició del Crític.cat.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que tenim un pica-pica molt ple avui, eh? Primer de tot, la guia Virgínia, ja tenim l'Òscar Gómez a punt. Després, en Pep Palau ens ve a parlar del Congrés de Cuina per excel·lència aquí a Barcelona, el Fòrum Gastronòmic. Després anirem de ruta formatgera a Macrefa cap allà dalt al Pallars. Tornarem cap a aquí? No. Anirem cap al Rosselló, perquè tenim una bona nota de tast. I al final, el plat fort, avui, un periodista que cuina a casa. Pau Arenós, què us sembla? Com teniu aquest menú? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir aquí a l'Òscar Gómez del blog de cuina.net, que el teniu al Twitter, @decuina, una persona que li encanta anar a menjar i a gaudir els restaurants. Òscar, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Pep. Sí, culpable, ho confesso.
Culpable, no? Sí. Soc culpable.
Molt, molt culpable.
Un nou dia aquí a la Fonda i un nou restaurant per posar en la nostra guia Virgínies de la cuina, que frisem per saber cap a on tenim avui. A veure.
Doncs mira, avui anem a Sants, al barri de Sants, al carrer Maria número 31, que és a la Nova Farga, el restaurant, que és un d'aquests restaurants que si l'haguéssim de classificar entre el Seny i la Rauxa, això tan català, estaria claríssimament del costat de la Rauxa. És un restaurant molt informal, i allunyat de les convencions, totalment iconoclasta, i és un lloc que val molt la pena visitar.
Ara, quan anaves dient això, jo estava mirant aquí a les xarxes socials, a l'Instagram, i quan has dit Rauxa, dic completament, perquè a més és d'aquells llocs on, ara que ens parlaràs, diguem-ne, de la seva proposta culinària, tant hi pots trobar una cosa com una altra aquí, No és allò, no és sota cavall i rei, que diuen.
No, és que és una de les millors coses que tenen. Són impredictibles. No pots predir mai el que hi haurà. Ells treballen moltíssim el tema del menú, a l'una del migdia, totalment de temporada, i a més amb uns plats molt imaginatius, que el cuiner, que és en Pere Cardona, és un cuiner que ha escrit llibres, el darrer es diu Històries del 46, Cuina i emocions a foc lent, que marca una mica el camí cap on va. Li agrada molt, per exemple, fer versions d'en Plat de cançons que li agraden. I és una altra pista que dona una mica d'idea de com li agrada cuinar, que és una forma de cuinar molt lliure, i per tant trobes plats, alguns recuperats de la cuina medieval catalana, altres amb ingredients totalment moderns, i és una mena de poti-poti divertidíssim, fet amb molt de criteri sempre, que jo trobo molt, molt interessant, la veritat.
M'agrada, perquè té una samarreta aquí que diu «La revolta comença a la taula».
Bueno, sí, ells, mira, quan tu entres al local, a dalt de tot, a la paret, presidint l'espai, està la bandera dels Castellers de Sants, que jo crec que també marca una mica la línia de com és el Ramon, que és el propietari del restaurant, que és un enginyer que l'any 2008 ho va deixar tot, va reconvertir a treballar del pinzell, i el 2014 va obrir la Nova Farga, i entre els dos realment han creat un espai únic i, ja et dic, absolutament iconoclasta.
A veure, ens diries molts de plats, però, per exemple, si n'haguéssim de triar tres, quins hi posaries? Quins són els tres que no podem oblidar?
Vinga, doncs a mi em agrada molt el figatell de porc amb poma. El figatell és una menja valenciana amb origen a la Safor i a la Marina Alta, que es fa amb carn picada de porc, una mica de fetge, i amb bolcallat amb mantellina. I és com una mena de mandonguilla gegant, i aleshores el Pere la va preparar amb una salsa de poma, que li donava el toc agredolç, i estava fantàstica. Em va agradar molt també el biquini del Virginia, que el fa amb el Virginia Blanchard. Bé, biquini o sandwich, com li vulguis dir, perquè no té formatge, però posa bull blanc, l'Virginia passada per la planxa i un palet de mel, que l'Virginia i la mel ja sabem que és un matrimoni molt bo. I vinga, si t'haig de dir un tercer, et diré el postre, que em va agradar molt el flam de torró, que el serveixen amb magrana, o la macedònia amb ratafia, per fer una mica més nostrat, que també em sembla una idea fantàstica.
Uf, calla, calla, estic veient aquest flam, de que ja me l'estic imaginant amb allò amb el gust de torró i amb les magranes. Home, jo crec que aquest tipus de restaurants o aquest tipus de cuiners, diguem-ne que ja, això ja no és rock and roll, eh? Jo crec que aquí ja allò és com un concert que hi passen diferents actors. Clar, tenen molt a dir, perquè el poder cuinar amb producte de la temporada, amb el que em vingui, arribes al restaurant i dius, avui què farem, no?
Exacte, això és, això és.
Crec que aquest punt de llibertat dona molt de sí i molta, podríem dir, no sé, molta sinceritat a la cuina, no?
Exacte, dona molta sinceritat, també té els seus riscos, perquè aquesta forma de cuinar, sempre buscant la, doncs, la inspiració, no? Basant-te en tot el que has fet abans i tot el teu coneixement de cuiner, però evidentment, quan arrisques una mica, de tant en tant, potser no acabes d'arribar on ja tu pensaves, no? Però és que val molt la pena. Són cuiners que són molt interessants i, en general, ja dic, jo amb el figatell de porc, doncs em va semblar un plat meravellós i fantàstic.
Doncs va, busca data i hora, allò que diuen la D i la H, perquè hem d'anar a tastar aquest figatell, eh?
Tots que passant.
Entra a la guia Virgínies de la nostra fonda d'aquí, de Catalunya Ràdio, al restaurant La Nova Farga de Sants. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
A passeu.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
I en aquests moments volem parlar amb una persona molt amiga de la fonda. Aquí, doncs, amb una de les ànimes d'aquest fòrum gastronòmic de Barcelona que tant ens agrada i que aquest mes que ve tindrem aquí a la ciutat del 7 al 9 de novembre al Palau B del recinte de Montjuïc. Pep Palau, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Bon dia a tothom.
Bé, aquesta setmana es va presentar aquest congrés de cuina tan estimat per tots nosaltres i jo no sé si cada any sempre dic allò de carai aquest any, no? Serà el gran poder transformador de la cuina.
Doncs sí, el poder transformador de la cuina, perquè tots ens omplim la boca en un moment o un altre de la necessitat que hi ha que el món que vivim canviï o almenys millori, i pensem, doncs, que sempre ho hem de fiar només a les grans instàncies, però potser mirant, doncs, cadascú la feina que fa, hi ha coses a fer des de la feina que fa cadascú, i una d'aquestes feines a les que hi ha molt a dir i molt a fer és des de la cuina. Aleshores, ens hem dedicat a mirar, a buscar, a trobar projectes que ja tinguin, diguem-ne, una solidesa i que tinguin una projecció i que tinguin aquesta idea de mirar de canviar les coses des de la cuina, i n'hem trobat uns quants i alguns d'aquests els posarem a l'aparador del fòrum.
Ja ho anirem desgranant a mesura que vagin passant les setmanes fins a aquest 7 de novembre, dia de començament d'aquest fòrum de gastronòmic de Barcelona, però una de les coses que també serà molt important serà la cuina verda, Pep.
Doncs sí, 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 la cuina verda està absolutament en boga, és això que en diuen tendència, i d'aquelles tendències que, a mesura que passa el temps, doncs cada vegada dona més la sensació que ha arribat per quedar-se, que doncs cada vegada es dona més importància, donem més importància a la nostra alimentació, ja no parlant només de cuina, sinó en un sentit més ampli i profund, doncs d'alimentació donem més importància, doncs, al món vegetal, i hi ha un moviment a escala planetària, a escala mundial, de cuina verda, de restaurants que tenen els vegetals com a protagonistes, la qual cosa no vol dir que siguin, diguem una vegada més, no és que siguin ni tots vegetarians, ni tots vegans, no. Restaurants que moltes vegades ofereixen de tot, però no els que els vegetals agafen molta importància, i sí, els que han agafat aquest tema per bandera i publiquen, doncs, una guia i un rànquing cada any, faran la seva gala aquest any dins del fòrum i posarem a l'escena de la seva mà doncs, els que van ser millors cuiners del món de les últimes edicions, de l'edició 2021 concretament, doncs en René Mathieu, i sabrem també en el fòrum quin és el millor xef 2022 de Cuina Verda.
Déu-n'hi-do. Una altra de les coses importants que aquest any podrem veure, podríem dir que ja és un concepte de gastronomia, que és això que vosaltres li heu titulat Petits Grans Restaurants, no?
Sí, és el que en diem Petits Grans Restaurants o Artesans de la Cuina, que són restaurants situats en diferents racons del món, racons que de vegades estan dins d'una ciutat. A Barcelona doncs, ens hem fixat en un restaurant que es diu A la Part, que està al carrer Lleida i que és una taverna japonesa d'inspiració mediterrània. A Bilbao ens hem fixat en un restaurant que es diu Islares i que també doncs, ha obert en una ubicació meravellosa davant del Guggenheim, però també amb aquesta idea del cuiner que fa el seu restaurant, però que el fa amb tots els preceptes de la crisi que ens ha tocat viure i que va obrir en plena crisi, o restaurants que estan a llocs realment perduts de la geografia de l'estat espanyol, com pot ser doncs, el restaurant Monte a l'Astúries, Minera o antigament Minera, a la més profunda Astúries, o a la Serralada de Cuenca, a Fuente el Gato, on l'Olga García i l'Alejandro Pato tenen un restaurant meravellós que es diu Fuente el Gato, o aquest restaurant que es diu L'Andúa, que està a Mazaricos, un poblet petit, 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 a tocar Costa de Morte, allà al capdamunt de tot de Galícia. En fi, projectes, o com el Puerto de Santa Maria, doncs, que hi ha aquest toque de Juan José y Eduardo Pérez. O sigui, projectes que tenen aquesta idea de que són petits restaurants, que de vegades són només dues persones que hi treballen, bàsicament, i que neixen i creixen amb aquesta idea de dir, som petits perquè ens ha tocat una època en què només podem ser petits, i aquest és el projecte, un projecte en el que volem que sigui rendible i que sigui sostenible sent petits.
No, això és una d'aquelles coses que a vegades a la cuina en parlem, no? de millor menjar poc i pair bé. I ara parlaves de la part d'en Jaume Marambio i Vicky Macarone, que de fet, a més, per partida doble, perquè jo crec que aquests dies estaran molt enfeinats perquè ells són un dels restaurants dels 6 finalistes a Cuiner 2022.
Calla, els havien tocat, sí, perquè és clar, diguem-ne, són camins paral·lels, nosaltres doncs havíem decidit posar-los a programa, però vai, el nostre consell assessor doncs també va considerar que era un dels cuiners, un dels restaurants candidats al Premi Cuiner 2022 i per tant formen part d'aquesta relació de 6 que completen en Fran Agudo del Montbar, també d'aquí a Barcelona, i en Manu Núñez i en Carles Ramon, una parella galaico-catalana que tenen el Vesta també aquí a Barcelona, o Jordi Terré del Prodigi, tots aquests de Barcelona, o un gironí de Girona Ciutat, que és l'Adrià Bou del Terram, o un del Pla de l'Estany, de Cornellà de Terri concretament, que és en Lluc Quintana, a través de Can Xapes.
Déu-n'hi-do, 6 projectes interessantíssims que de ben segur qui vulgui que aprofiti aquests dies per anar-hi i sobretot també per votar, eh? Montbar, Terram, A la Part, Vesta, Can Xapes i Prodigi. Pep Palau, n'hi ha molts més, mirarem de la setmana que ve de tornar-te a trucar, perquè clar, també tenim, diguem-ne, gent molt consolidada, que ja en parlarem, que faran les obertures i els tancaments d'aquest gastronòmic fòrum, i moltes altres coses que, clar, que no tenim temps en tan poca estona aquí al Pica-Pica. Volem tastar moltes cosetes.
Doncs tu deies, val més menjar poc i pair bé, deixem els altres plats per un altre àpat i els anem menjant de mica en mica, que així d'aquesta manera els entendrem millor.
Moltes gràcies, Pep. Fins la setmana vinent.
Fins aviat, Pep.
Adéu-siau.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I marxem de ruta formatgera una altra vegada, perquè aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio, ens encanten els formatges artesans. I ens anem cap a Talarn, perquè allà hi tenim els formatges de Pallars. Ivan, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Què, fa fred per aquí a Talarn o què?
Està fent un octubre ben primaveral.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Poc ens podíem imaginar que després d'aquelles dues o tres setmanes de pluja ens tornés aquest estiuet de ja no sé de on, no? De Sant Miquel o d'altura, eh?
Bueno, de moment el disfrutarem, perquè aquí l'hivern ja mos fa una mica llarg.
Ivan, formatges de Pallars, per la gent que encara no us coneixi, vosaltres des de quan feu formatges?
Mira, això és un projecte que ve des de fa 5 o 6 anys. El que passa és que legalment oberts estem des de fa... Doncs mira, aquest mes complim un any. El primer any complim aquest mes.
Home, Déu-n'hi-do, així és això. Ja, bufarem espelmes o no, Ivan?
Bueno, aquest cap de setmana els han bufat perquè érem a la Fira de la Seu.
Mm-hmm.
I mos van otorgar un parell de medalles i ha sigut la millor celebració. Complia l'any i les dues medalles que mos han donat.
Per això t'anava a dir, perquè quan arriba a mitjans d'octubre tenim aquesta fira de Sant Armengol, una de les fires formatgeres més importants i més autèntiques de tot l'estat espanyol, i quan un li donen medalla pels seus formatges, vol dir que alguna cosa feu bé, eh, Ivan? Vull dir que això no guanya una medalla qualsevol.
No, s'agraeix com un reconeixement que fora de la celebració el que et dona és molts ànims i que et fa creure de veritat, perquè fins que no el tens no t'ho pots acabar de creure, et fa creure de que estàs fent les coses bé.
I tot i que fa un any només que feu formatges, diguem-ne, allò que hi ha amb tots els ets i uts, tu d'aquí on venies, Ivan?
Mira, jo des de petit, perquè això era un negoci familiar, i fins al dia d'avui, que encara hi treballo, he sigut fuster, i ho soc.
Carai.
És un món molt diferent d'aquest.
Sí.
El que passa una mica és que jo venia d'haver-me criat en una masia, no? Rodeat de tocinos, de cabres, fent els nostres propis productes per casa sempre, i havent crescut veient com l'agricultura i la ramaderia cada vegada es ficaven més difícils, cada vegada es anaven perdent, i per tant cada vegada es anaven perdent també aquest fet de fer aquests productes propis a casa.
Sí, la veritat és que sí, perquè cada vegada, és dir, de formatges avui en dia hem guanyat els últims 30-40 anys, perquè cada vegada n'hi ha més, però també és veritat que hi ha molt desballestament, podríem dir, a tota l'àrea rural catalana, i va bé que la gent jove us hi quedeu i en pugueu viure, sobretot que diem de la terra, no? Perquè la gran frase de la Fonda és sense pagesia no hi ha cuina, i tu ets un clar emblema d'això.
Bueno, sí. Avui en dia ens trobem un canvi de paradigma i s'ha notat moltíssim, sobretot després del confinament, i aquí Trem ho han vist bastant clar, i és com la joventut torna, no? Però moltes vegades ara torna i tampoc torna a viure de la pagesia a l'agricultura, perquè les impossibilitats són infinites. A de voltes sí que tornen amb molts altres tipus de treballs, però encara ara, des del sector de l'agricultura, veiem com és inevitable anar menys. I això ho veiem com els que estem una mica en xarxes socials ens trobem sempre el mateix tipus de perfil de persona lluitadora que fa un projecte agrícola o ramader per un somni o per un estil de vida, més que per un rendiment econòmic. Mm-hmm. Però això té moltíssim fins al punt que et trobes i actualment, o sigui, els últims mesos, amb aquests augments de preus que hem tingut amb tot, amb combustibles, amb productes, amb tot, encara s'ha accentuat de veure com ens trobem de que explotacions que ja eren viables de cop paren la seva activitat perquè ens trobem en un moment que això està pitjor que mai.
I quin tipus de formatges fas, Ivan, tu?
Mira, nosaltres fem una miqueta de tot. Actualment tenim 12 o 13 referències, que et diria que inclús per una formatgeria tan petita i que produïm tan poquet, perquè només estem fent uns 600 litres a la setmana, és una mica complicat de gestionar-la. Jo diria que principalment el que ens defineix és treballar amb el formatge combinat amb altres productes d'aquí, de la nostra zona. Sempre amb veïns pagesos que produeixen, pues, mira, puc ficar el cas del que fa el que fem amb el safrà del Montsec, o un formatge que fem raspallat amb vi de la bodega del Vinyer, o els dos que han sigut premiats, que un el fem raspallat amb la cervesa de cerveseria de la Masovera, que el fem servir la cervesa per aplicar els llevats a la nostra quallada i a la nostra maduració. I l'altre formatge reconegut, que ha sigut el que fem amb la ratafia del Rallès, de Licors Portet de la Pobla de Segur, que també ens ha donat un bronze i estem molt contents, tant nosaltres que som els que produïm com ells que abanderen aquest producte.
Clar, una vegada dels problemes que teniu, sobretot les formatgeries petites, és sobretot que la gent us trobi, no? Perquè, clar, home, una cosa és estar, diguem-ne, al costat d'una gran ciutat on és molt més fàcil, l'altra és, ostres, els haig d'anar a buscar fins allà dalt o on els trobaré?
Clar, nosaltres som del món rural per lo bo i per lo dolent, no? Sí que és veritat que, per exemple, un negoci com el nostre, amb només el mercat de Pallars, no podríem passar. A de bontes, nosaltres sí que és veritat que jo sostinc la formatgeria gràcies a les fires i ho complemento sobretot amb els comerços locals i també alguns de foranis. A Barcelona, per Girona, tenim gent que tenen formatgeria i que mos van acceptar el nostre producte des del primer dia.
Això és el més bo, eh? El boca orella i el que el compra, que el torni a comprar.
Correcte.
Escolta, Ivan, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Me n'has fet venir moltes ganes de pujar cap aquí dalt, perquè, clar, a part, diguem-ne, de que, com deies, aquí dalt hi teniu bons formatges, bons corders, bona carn, també hi teniu molt bons vins, eh?
Mira, des de fa un any aquí s'ha ficat molt en valor. Ha hagut un gran auge agroalimentari des de les cases dels pagesos, sempre negocis familiars i petits, i fot goi de conèixer-los perquè som gent que estem molt orgullosos de tot això i sempre obrim les portes de casa nostra. Per tant, vull invitar la gent a que vingueu a Pallars i conegueu i podeu trobar un algo autèntic, i perquè una mica el que mos porta a fer altres aquest tipus de producte és recuperar i conservar allò amb el que vam créixer.
Això. Mira, doncs farem una cosa. Algun dia d'aquests pujarem aquí dalt i potser parlarem de formatges, però del que també parlarem potser també serà de fusteria, perquè els fusters teniu una cosa que és molt important, que s'està perdent, que són molts utensilis i molts, podríem dir, mobles que la gastronomia hi té molt a veure. Per exemple, jo no sé si en fas algun, però que els llangonissers s'estan perdent, eh? S'estan perdent.
Per pensar, no conec això.
El llangonisser és el moble aquell que un té a casa amb les portes, amb la reixa, per poder-hi posar els xulis, sí, la llonganissa, que es vagin assecant.
Així dalt li en diem una fresquera, d'això.
Ah, fresquera, molt bé, perfecte.
Una fresquera.
Sí, i tant. I a més a més, molts mobles, per exemple, molts atuells i recipients per la matança del porc, per exemple,
correcte,
a taules,
correcte,
i tot això. Ja en parlarem un dia, ja, Ivan.
Perfecte, quan
Escolta,
vulgueu.
Moltíssimes gràcies i força Pallars.
Merci, abatre, salut.
Adéu-siau. I aquí a la fonda, mentre anem a fent el pica-pica, doncs també tenim ganes de fer algun tastet. Per això, avui, a la nota de tast, tenim el nostre filòsof particular, en Rafa Camps. Què tal, Rafa? Bon dia.
Com estem, Pep? Com va?
Doncs mira, a veure, a on t'agafem a tu avui?
Mira, ens agafes al Rosselló, m'agafes.
Home,
què et sembla?
Terra de bons vins. No sé si ens proposaràs algun tast de per aquí.
Doncs et proposo una cosa d'aquí, però que té un punt de llunyania, també. Ara t'explico. Estic amb un vi que es diu L'Últim, d'en Gils Truyer. En Gils Truyer, coneixes?
Pinta bé això, eh?
Superbé, ja veuràs. El Gilles Truyer és un personatge molt curiós d'aquí del Rosselló, i de fet ell comença comprant parcel·les de Sirà perquè treballa per un negociant del Roine, vale, de la Côte d'Ogon, i com saps els Sirats allà són
sí.
la varietat que més abunda. Aleshores, la qüestió és que en Gilles Truyer, fa uns 20 anys et parlo, comença a comprar parcel·les de Sirà. I et diria que segurament les Sirats més antigues del Rosselló les té ell. Ell no t'ho dirà, però jo estic gairebé segur. Vale? Aquest noi fa això, doncs, uns 15 anys més o menys, que llavors ja comença a treballar en tot aquest tema ecològic i natural, vale? Sense sulfits afegits. I, de fet, també implanta algunes tècniques biodinàmiques, que si vols algun dia ja en parlarem d'això.
Exacte, sí.
Vale. Doncs aquest vi que et dic, l'últim, és una sirà, però en aquest cas és una sirà d'una vinya que no és molt vella. Vale? Tindrà cap a uns 20 anys, més o menys, i té una particularitat molt curiosa, que és que està a uns 500 o 600 metres d'alçada. Això fa que tota la solellada que agafa del territori, perquè és un territori proper a l'Empordà, també, i per tant hi té molt de sol, però aquesta diferència d'alçada fa que també hi hagi una diferència de temperatura entre la nit i el dia. I saps què ens dona això, Pep? Ens dona una sensació de frescor en boca brutal. És una sirà que pels amants de la sirà l'han de tastar sí o sí, perquè té una cosa floral que a mi, m'al·lucina. No és una sirà d'aquestes amb tons com de fumats, com de cuirs i tal. És una sirà molt i molt fresca i, com et dic, sembla que t'estiguis bevent violetes del bosc.
Ui, que bé. Home, i si a més això, no?, aquesta criança es fa amb tancs de ciment, que ara també, els últims anys, s'han posat molt de moda els tancs de ciment, eh?
Sí. Bueno, aquesta és una manera... De fet, molts dels vinyaters naturals, el tema de l'inox no l'acaben de veure clar. I llavors utilitzen sovint, doncs recipients com la... com les... això dels romans.
Sí, les àmfores, no?
Les àmfores, exacte. Disculpa el lapsus. O els tancs de ciment, o l'inox també s'utilitza molt, evidentment, perquè és còmode i fàcil i molt, molt net.
Doncs, escolta, Rafa, moltes ganes d'obrir una bona ampolla d'aquest l'últim, d'en Gilles Truyer, que, per cert, és un vi que té un preu, diguem-ne, molt bo, no? Està al voltant dels 16 euros, aquest vi.
Sí, més o menys, així es pot trobar, al voltant dels 16 euros. Potser algunes botigues una mica més barato, algunes botigues una mica més car, els webs també més o menys oscil·la aquest preu.
Doncs mira, ens l'apuntem i, mira, l'obrim un dia d'aquests. No sé si amb unes fruites vermelles o amb algun tallet de carn a la brasa. Ja ho veurem. Tu què hi posaries,
sí,
aquí?
Home, jo ara que hi ha boletets i tal, ostres, un bon remenat de bolets i una cansalada...
Calla, quina gana que em fas venir. Rafa Camps, Natural Wine, bon dia.
Bon dia.
La cuina dona molt de sí, oi tant que sí, perquè clar, un pot cuinar, però pot cuinar de moltes maneres. Un es pot muntar a un restaurant, un pot cuinar en una col·lectivitat i un pot cuinar a casa. I de fet, la cuina casolana, i cada vegada més, està agafant més adeptes. Molta gent que no havia cuinat ara cuina. Mira, l'última, una bona amiga que a partir de conèixer doncs, un bon sofregit que es fa avui en dia, doncs ara s'ha fet fan de les cassoles, dels guisats. Però aquí en tenim un personatge que jo el vaig conèixer a la barra de Can Roca, no a la barra del celler de Can Roca, sinó a la barra de Can Roca, un dissabte al migdia allà fent tertúlia i fent la ratafia abans d'un servei, perquè era un d'aquells dies que naixia un llibre fantàstic per mi. Per mi és una de les bíblies de la cuina, que és Els genis del foc. Pau Arenós, bon dia.
Molt bon dia.
Quan Quan ha corregut del Genis del Foc fins avui?
Es va publicar a novembre de 1999. Imagina, si vols calcular els anys...
Clar. Sí, sí. Pau Arenós, un periodista que cuina i que cuina a casa ara, no? Perquè ha tret fa molt poquet, ha sortit del forn un llibre de l'editorial Debate, Cocina en casa, 101 receptes originals, resultones i familiars.
Sí, però jo cuino a casa des de sempre. Des de que vaig vindre a Barcelona des de Vila-real a estudiar als 18 anys, que cuina a casa, per pura necessitat, per plaer, per necessitat altra vegada quan els nens són petits, per plaer, per necessitat, vas combinant les dues coses.
A veure, Iam, sí que és veritat que avui en dia, a casa, com diem, els rols de la família van variant i van canviant, tot depèn també de quin tipus de família, però tu a casa sempre has sigut d'aquells que ha agafat la paella pel mànec?
Sempre, sempre.
A l'hora de cuinar, em refereixo,
jo, eh? Jo cuino sempre. Sempre que estic a casa, sempre que soc a casa, cuino. Cap de setmana, som a casa, cuino jo. Em faig festa un dia, cuino jo. Aquesta nit... cuinaré jo. Avui al migdia, per exemple, doncs al millor no cuina ningú perquè no hi havia ningú. I llavors n'hi ha tàpers, coses fetes, hi ha antelació. Però si jo sóc a casa, si jo estic dins de casa, dins la cuina és meva.
Tu també ets aquests que t'agrada fer allò la carmanyola? Perquè clar, hi ha molta gent que no, hi ha molta gent que allò, si a casa són quatre, fa menjar per
no, quatre, no, ja està. Nosaltres a casa són quatre, hi ha gent que menja a la feina, hi ha gent que menja a la universitat... Sempre fem de més. Sempre, en el moment que tens una cassola i estàs guisant, o faig un arròs, o faig uns macarrons, a mi és que em dóna igual fer-la per quatre que per sis.
Clar, hi ha molta gent que a casa no li agrada repetir, no? I en canvi, a mi em passa com a tu, és a dir, quan fas macarrons, dius, saps què? Foto tot el quilo ja, i llavors ja fas un parell de carmanyoles i ja està.
Sí, perquè és que hi ha gent que ho necessita, és a dir, perquè anar a menjar malament o sortir no tens temps, doncs ja que t'hi poses una mica més... Però és que el temps que has d'invertir és el mateix, és que no canvia un minut més per fer això. No canvia un minut més. En lloc de quatre pastanagues, sis pastanagues. No? Igual, és que és igual, això.
Clar, però la cuina... clar, segons quines cuines vas, jo que he anat moltes cuines durant anys per la secció que feia a la revista Cuina, te'n dones compte que hi ha cuines molt petites que gairebé no s'hi pot cuinar. Altres de molt grosses i molt boniques que no s'hi cuina, també, eh? També t'ho haig de dir. Com la tens, la cuina?
Jo tinc una cuina eficaç per les meves necessitats. Per exemple, per primera vegada va entrar contra la meva voluntat un robot de cuina l'altre dia. Contra la meva voluntat, perquè jo no penso gastar-lo per res. Però a casa es va considerar que fer les cremes més fines, les altres persones van dir que me'l volien... Jo no el necessito per res, zero. Això és una cuina, per què? Perquè trobo que és un estri enorme que ara hem hagut de buscar un lloc per estar-hi, per viure, i molt en temo, bueno, espero que no, i si la família m'escolta, el desig que duri molts anys, que el facin servir moltíssim. Però jo necessito una taula de tallar, un ganivet, una cullera de fusta, una cassola, una paella, una ampolla de birranci... És que poca cosa, no?
I bon oli d'oliva verd.
Bueno, clar, bon oli d'oliva, sí, també. I saps que hi ha una cosa que jo cuino moltíssim? Nosaltres a casa tenim dos olis, sempre. El de... Tots dos, oli verge extra. Un per cuinar i un altre per amanir o per fer pa amb tomàquet o el que sigui. O sigui, més directe i l'altre per cuinar. I molta gent dirà... I tots dos són potents, vull dir, tots són oli d'oliva verge extra. I la gent diria, no, per fregir unes, no sé què, per fer-te millor altres olis més suaus, girassols... Jo sempre gasto a casa l'oli verge extra. I únicament per fer maionesa o allioli, amb túrmix, abans que algú llença una pedra, utilitza una mica de girassol, perquè no sigui tan potent.
El tema del gust.
Perquè no sigui tan... Perquè a vegades és veritat que quan amb una maionesa és... Amb un allioli no, allioli no utilitzo mai oli girassol, però amb una maionesa l'oli d'oliva és molt fort. O, per exemple, també, saps, un oli d'ibèrics, no? Un oli de xurís. Agafar una mica de xurís, posar amb un oli, tapar... Posar al microones, es desfà el greix i ho barreges tot. Aquí també és interessant utilitzar un oli de girassol. Per la resta, tot, sempre oli d'oliva verge extra. I, una altra cosa que no t'he dit, pebre negre. Jo no sé cuinar sense pebre negre.
Aquí el llibre ho dius, eh? Comences dient això, eh? Molt de pebre, mucha pimienta.
Sí, jo sempre utilitzo molt per tot. I fins i tot si puc fer, per exemple, faig a vegades millor una xocolata o el que sigui, m'agrada una mica de pebre negre. Crec que si hi ha 100 unes receptes, deu haver-hi 100 receptes amb pebre negre i una que no.
Gustau Arenós, un periodista que cuina a casa. No sé si també cuines per molta gent de fora. És a dir, t'agrada allò, convidar gent a casa?
Quan veig gent a casa em complico molt la vida i acabo fent això 6, 7, 8 plats. Però tu abans parlaves de la dimensió de la cuina i jo prefereixo parlar de la dimensió dels recursos. Jo puc cuinar per 8 persones 8 plats perquè sé el meu talent o la falta d'ell i sé què puc fer perquè el servei surti bé. Però després sí que és veritat que per les famílies, nosaltres tenim per una part de família molt nombrosa, amb 35 persones, doncs faig paelles anualment per 35 persones.
Clar, tu, de fet, al ser del País Valencià, ja hi estàs acostumat a la cuina de col·lectivitat, que això molta gent no hi està acostumat, i llavors, per exemple, ara que d'aquí, jo dic ara d'aquí, ja ve Nadal, d'aquí a unes quantes setmanes ve Nadal, hi ha molta gent que es fot nerviosa quan ha de cuinar per més dels que són a casa, perquè només hi ha aquella cassola que utilitza i tot això.
Jo crec que això, la veritat, és fer un pla, no? Utilitzant un paper, què puc fer i quin és el ritme. Sempre començar el plat més important, sempre començar-lo el primer, per anar posant-lo al forn. És a dir, tu, quins recursos té? Jo tinc un forn. Puc fer un guisat, o puc fer un pollastre. Ja va al forn. Quan tens això enfornat, tens 2 hores per fer la resta de coses. Fer moltes coses amb plats freds, coses que siguin molt fàcils d'emplatar. Sempre és que jo què sé fer, per quanta gent i com puc arribar al final amb un bon resultat. I crec que sí, que si ho perd una estoneta fent, omplint un paper, farem això, segon, tal, surt sempre bé.
És curiós perquè avui, fa molt poca estona, un em deia, ostres, la capacitat que tenen alguns cuiners o cuineres que poden fer moltes coses a la vegada, no? I això es tracta moltes vegades, això de dimensionar bé la cuina o com la tens, i ja no parlem només de la nevera, el congelador, el rebost, i de pensar sobretot a l'hora de comprar. Perquè, clar, tu aquí al llibre dius que tu no compres, tu a casa cuines.
Aquí nosaltres tenim un pacte que dura moltíssims anys, Goretti, la meva dona, és la que compra. O sigui, jo, en aquest sentit, sóc un cuiner amb capricis, no? Jo vaig a un restaurant que m'inspira molt i dic, ostres, m'agradaria reproduir, i m'invento la manera, com ells penso jo que ho han fet, jo faig la meva manera, o un producte, ara estem en temporada, n'hi ha bolets, dic, bolets escabetxats, per exemple, no? O uns ceps confitats. Dic, ostres, em ve de gust uns ceps confitats. Li dic al Goretti, mira si trobem ceps. I llavors compra ella. Jo cuino, penso el plat, decideixo, cuino, i els meus fills posen i treuen la taula. I com que aquest llibre és un llibre molt sincer, molt de veritat, les fotos també són meves. I les fotos sempre de tot el llibre estan fetes abans de menjar. És així. O sigui, aquí no n'hi ha una sola foto que no estigui feta. Al moment, abans de menjar, jo faig la foto i mengem. Bueno, també tothom pot menjar abans que jo acabi de fer la foto, perquè duc el meu ritme.
Clar, perquè jo ara hi pensava, això és una d'aquelles coses que quan un fa la foto és espereu que haig de fer la foto.
No,
ens ho mengem fred.
Escudelle, poso els plats a tothom i després dic, bueno, vosaltres a la vostra, i jo vaig a buscar i va fer la foto i faig la foto i menjo.
De fet, és molt bo, perquè quan jo vaig obrir el llibre per primera vegada, allò que fas que te'l mires així en diagonal, dius, aquestes fotos estan fetes amb telèfon.
Sí,
i de fet, el llibre ho dius. Tu tens un Xiaomi, encara el tens?
Ara no, ara m'he canviat. M'he canviat un telèfon més bo, un Oppo. És que tot són xinesos, eh? Jo la mística i la mítica de les grans marques em dona completament igual. Jo vull que sigui eficaç. Jo vaig a buscar un telèfon que tingui una molt bona càmera. I ara és una casa que es diu Oppo, que a mi em dona igual Oppo que Oppi, que aquest que hi havia. I però sí que és molt important que les pugui fer molt bones fotografies.
Clar, hi ha una cosa important a l'hora de cuidar. Jo ara pensava, home, si la teva dona, la Goretti, és la que compra, el que podries fer és fer reptes, no? Ara que està molt de moda,
no,
això.
El repte em el fa ella.
Clar, perquè és allò, ella compra el que vol tu te trobes, no? Això ho feia molt. Tu segur que has anat a molts concursos de cuina, Pau, que has sigut jurat.
Molt jurat, sí, m'he donat de baixa de tot.
Que els cuiners i cuineres de les escoles els hi fotíem allà un cistell i es trobaven el que es trobaven.
Doncs, però jo la meva sorpresa és que estic de repente això i m'hi trobo a casa un Sant Pere de 2 quilos. I dius, ostres, ara haig de cuinar un Sant Pere de 2 quilos, que ja no tenia intencions, perquè ja quan és material noble, de preu, de tamany, de pes, has d'anar amb molt de compte, no? Uns xipirons, uns calamarsons, és fàcil de fer, al final, o és molt ràpid o és molt lent, se necessita temps, però donar dur a bon resultat, pues això, un peixot enorme, gros, sempre fa patir.
Clar, hi ha una cosa important també aquí, Pau, i és el fet de que quan un cuina a casa, moltes vegades, jo sempre dic el mateix, que moltes receptes, segons quin dia, no es poden fer. Sobretot perquè tant li fa que hi hagi gent com no. Allò de que, jo me'n recordo que sempre hi ha allò de la campaneta, no? Nois, va, vinga, a menjar, eh? Vinc aquí a la campaneta. Això moltes vegades, ara amb els telèfons, sí, ja vinc, eh? I clar, fas, mira, la primera recepta que teníem al llibre, les gambes a l'ajillo, i si és allò del sí, ja vinc, les gambes ja... Sí. No...
Per exemple, aquesta recepta a mi m'agrada, jo crec que reflecteix molt bé l'esperit de la casa. Jo he anat durant molts anys, igual que tu, en un lloc a menjar tapes i et serveixen unes gambes a l'ajillo, no? Unes gambes a la llet. I sempre veus com unes ungles de gegant, o sigui, un algo horrorós, uns cossos destrossats, feix pols, de que allò és una merda de gambes, gambes congelades, molt mala qualitat. Tu vas dir, ostres, com solucionar aquest problema? Com vull que jo fer unes gambes a la llet que les gambes tinguin la textura, el cos, però al mateix temps hagin deixat el seu propi greix. És que és molt senzill. T'agafes, peles les gambes, deixes les preparacions, les peles de les gambes, les espines dels peixos sempre s'han de guardar perquè surten després uns brous fantàstics, separes, tens la gamba, la poses en un recipient resistent a l'oli i tu fas un oli amb els seus alls, quan estiguin l'all a punt, ruixes les gambes. No poses les gambes a dins, ruixes les gambes, quan ha baixat la temperatura d'una manera increïble. Les gambes segueixen tenint aquest cos, o mous una mica perquè deixin obrir-se i deixar el seu propi greix, i solucionar el problema.
De fet, segurament que moltes d'aquestes tècniques tu les has vist o les has intuït?
No, les he intuït.
De tots aquests cuiners i cuineres que coneixes,
però no? Jo les he intuït, perquè jo me plantejo els problemes, dic... sobre un plat, no? Quin és el problema, quina és la solució que vull aportar. Jo no sé quanta gent ho fa, si ho fa més gent, si no ho fa ningú, si ho fan 2.000 milions de persones, però vaig trobar una solució al meu propi problema. I jo, que he estat visitant de moltíssims milers de restaurants, m'he hagut d'inventar les meves pròpies tècniques, perquè jo no demane com ho fan ells, perquè la seva tècnica està en llums de la meva, que és molt pobreta. Entonces, jo no he après. He après a pensar-ho, he après idees, però no sé la manera que ho fan.
Jo no t'imagino cuinar amb aquesta cançó de...
Iron Maiden. No és bona, aquesta cançó és fantàstica. Jo crec que quan un cuina necessita posar rock dur o rock suau, però rock. O sigui, potència, guitarres, necessita guitarres.
Però, per exemple, si jo aquesta... Mira, si fas un plat de pasta, sí, eh? I has de ratllar el formatge i d'allò. Però no sé si fas un pa de pessic, a l'hora de barrejar els ous muntats amb el sucre i llavors amb la farina...
Tu cantes i balles i vas fent-ho tot alhora, no passa res.
Déu-n'hi-do. Pau, clar, hi ha una cosa que és molt important aquí, és que jo crec que m'he mirat tot aquest llibre, totes les receptes, i veig que tu has, jo crec que cuines a casa a partir, diguem-ne, del context, no? És a dir, cuines a partir d'un context del temps, dels calés, dels utensilis que tens en aquell moment determinat, de si tens alguna cosa al forn o no. És bo cuinar així. És a dir, la creativitat a vegades no l'has de buscar en un producte, sinó l'has de buscar en un moment determinat del dia. I aquí es veu molt, no?
Jo, per exemple, n'hi ha una cosa que hi ha una certa habilitat, que això crec que la gent ho pot fer si té pràctica, que és obrir la nevera i dir què tinc, què faig. Què tinc, què faig, no? Que també és una interessant per la cuina d'aprofitament. Hem d'anar a mercat, òbviament, però després hem de consumir el que comprem a mercat. Perquè moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o de coses que es queden avorrides o que no tenen un segon ús i que és molt important, doncs, això que parlem abans, no? Però si tens peixos i n'hi ha, doncs, n'hi ha espines, n'hi ha coses, ostres, les congeles i després pots fer un brou fantàstic. Sempre pensant en... Jo penso molt en cuina, penso permanentment, no? Per exemple, aquesta nit segurament estic pensant, ostres, tinc, fa uns dies que tinc una pasta que voldria fer-la, què faré? Doncs pues unes hamburgueses, no? Unes hamburgueses que estan pensades en hamburgueses. Doncs pues d'una hamburguesa surten unes mandonguilles fantàstiques. Mm. Unes mandonguilles fantàstiques. O, per exemple, una altra cosa que pots fer una hamburguesa és una hamburguesa amb salsa. Les hamburgueses mai van amb salsa. Tu pots crear una salsa i fer aquesta hamburguesa amb una salsa. O el que faré, destruiré l'hamburguesa i faré un ragú. I faré una pasta amb un ragú fet a partir d'una carn picada. És a dir, l'únic que tenia eren unes hamburgueses. Unes hamburgueses, puc fer tres plats.
Clar, de fet, ara que dius això, jo el macarrons els faig a partir de la botifarra. Allò, treus el budell de la botifarra i aquella carn és la que utilitzes per fer el macarrons. O, per exemple, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, tu fas un tono tonato, que jo faig el vitello anchovato. Què és això del tono tonato?
Mira, això del tono tonato és que és al·lucinant, perquè t'anava a contar una cosa i no és una cosa pactada ni que t'hagués explicat abans que em diguessis això. El tono tonato és la idea del vitello tonato, però és tonyina amb tonyina, és a dir, substitueixo la vedella per un tall molt prim de tonyina, pues un carpaccio o un sashimi, com vulguis dir-li. I és la mateixa cosa, però en lloc d'utilitzar vedella i tonyina, és tonyina amb tonyina. L'altre dia vaig estar en un restaurant italià que acaba d'obrir. I el cuiner va dir, faré, i ell tenia vitello tonato, i va dir, a partir d'ara vaig a fer aquest plat. I em va enviar a la nit una foto que ja tenia a la carta d'aquest llibre de cocina en casa, un tono tonato.
Però un test, xocó, i hem d'anar-hi a tastar-lo.
Al bar Lombo, de l'Eugeni de Diego.
Molt bo, molt bo. Mira l'Eugeni, punyetero. Apa! Bo. Clar, hi ha una cosa, i és que les cases també, segons la família, tenim, per exemple, alguna vegada, jo no sé a casa teva si passa, però algun tipus de restricció alimentària, gent que té celiaquia, gent que té o que no pot menjar segons quin producte, o després hi ha una altra cosa que és el a mi no m'agrada. Tu a casa sí. Això com ho solventes?
Mira, quan els nens eren petits, perquè ara ja són grans, algun viu fora, eren uns molt més atrevits, molt més aventures del paladar, que quan es fa més gran, que ho va decidint certes coses. Quan són petits, es llancen més a l'aventura. I ara cadascú decideix les seves coses. Jo cuino per tothom igual. Per sort no hi ha hagut restriccions sanitàries, no? Gent, no n'hi ha res que els hi faci mal. Però si en algun moment, quan érem molt més petits, pues, hi havia la sospita que fos intolerant al gluten. I durant un temps es va cuinar, que per sort no ho va ser. I durant un temps vaig cuinar. És molt complicat, és molt difícil. O sigui, haver de cuinar amb gent que té unes malalties o restriccions o problemes és fotut. I aquest no té solució, és a dir, t'has d'adaptar, però el no m'agrada es pot vèncer, perquè n'hi ha un no m'agrada. A mi hi havia un no m'agrada quan jo era petit, que era la ceba. No m'agradava la ceba cuinada, sí la crua, la cuinada, perquè jo crec que la meva mare no li dedicava prou temps a cuinar-la, i la ceba que no està ni cuinada ni crua té una textura una mica tal, però a mi m'encanta la ceba en totes les seves condicions i metamorfosis.
Clar, és que tens un plat aquí que és molt senzill de fer i en canvi es fa molt malament a moltes cases i també restaurants, que és la patata i mongeta.
Bueno, fantàstic.
Que clar, que hi ha molta gent que si veuen la foto d'aquest llibre de cuina a casa d'en Pau Arenós a l'editorial Debate, veurà que la mongeta és de color verd. Mm-hmm. Que hi ha molta gent que la veu així i diu, això és cru, La meva germana diu, això no es pot
perquè
menjar.
Perquè està escaldada, aquesta està escaldada. Però hi ha gent que, ostres, les coccions de les hortalisses una mica més curtes, perquè mantinguin el crunch, la textura, no? Aquella cosa de sobrecoure-les i tot sigui pastat i pastós, no cal. I la patata està feta al forn, i després, fora del forn, està amanida amb oli, està la textura o el punt que tu necessitis, i una mica d'herbes. Saps aquestes herbes que la gent té oblidades de herbes herbes de Provença, no? Sí. Que la gent aquest pot, pues, fas l'amanida, fas la patata al forn amb una mica d'oli i una mica d'aigua, després la fas al morter o amb una forquilla, la xafes bé, afegeixes l'oli que tu necessites, que creguis, una mica d'aquestes herbes seques, les que vulguis, i pues, ho barreges amb aquesta mongeta feta escaldada. És boníssim.
Bocato di
carne. És que és boníssim perquè és senzill, però la mongeta té la seva estructura i la patata té una mica més d'alegria que si estigués bullida.
A mi m'agrada molt quan hi ha gent, per exemple, que menja un plat que tu el fas assiduament i que no li agrada, que quan es menja el teu plat, diu, veus, aquest sí que m'agrada. Ah, punyeta.
Per això es passa a nosaltres als restaurants, no? A vegades amb els fills, això, que clar, han anat a tot arreu i tot. Coses que es menja al restaurant i quan arriba a casa, bueno, això... I jo dic, punyeteros, això m'ho diu aquí, però si te l'acabes de menjar al celler o no sé on, no? I dius, ostres. Però... perquè és una cuina de festa. Quan tu vas a un restaurant, un gran restaurant, o un restaurant que t'agrada molt, petit restaurant, no importa, és la cuina de l'excepcionalitat, de passar-t'ho bé, i a casa hi ha una certa rutina, no? Encara que jo la trenco molt. Jo, de fet, sol repeteixo habitualment 4 plats. La resta sempre són nous, sempre.
Clar, això que deies ara de fer plats nous, jo ara pensava, en Pau Arenós cuina diferent els dies de festa que els dies de cada dia? Perquè, clar, els periodistes que també, que, clar, tu suposo que entres al periòdico i els periodistes sabeu l'hora que entreu com a cuiners, no?, i les cuineres, però no sabeu a vegades l'hora que sortiu.
Exactament.
No? Perquè això de la Cata Mayor, què?
Bueno, és la web nostra, la web del periòdico i del grup Prensa Ibèrica, intentant donar una visió global, absoluta, de la cuina. Hi ha èmfasi a Barcelona o Catalunya, que és el nostre territori, però podem parlar de totes les cuines, receptes, reportatges... És una revista gastronòmica.
I cuines diferent al cap de setmana? O quan arribes del periòdico dius... Hosti, tu ara m'haig de fotre...
No cuino diferent, perquè sempre cuino sobre les idees. És a mi... m'ha de venir de gust una cosa, saps? Jo ja penso, dic, ostres, tenim això. L'altre dia vaig anar a aquest bar Lombo de l'Eugeni i vam menjar uns gnocchis amb mantega i sàlvia i em van agradar i jo faig, aquest plat el faig. I Eugeni va tenir un plus, que és que li fot una mica de demi-glace. I vaig pensar, perquè jo vaig veure, ja quan el vaig provar, dic, hi ha una textura que hi ha més que mantega, no? Llavors, com estic pensant, dic, ve de gust fer, per exemple, un trofi, una pasta més senzilla, amb mantega, sàlvia i una mica de brou. Dic, ostres, que ha de fer una textura... És que estic segur que aquest plat ha de sortir bé. És impossible que no surti bé. Si tu poses la mesura de brou bé per fer texturitzar bé i que allò s'emulsioni bé, ha de sortir bé ben de nassos.
Mira, és curiós. Ara que parlem de cuina a casa, hi ha un plat que sol agradar a tots els fills, que és el risotto. Una cosa és si el fem bé o no el fem bé. Però fa res, poquets mesos, vaig compartir, podríem dir, cuina amb un 3 estrelles Michelin d'Itàlia, el senyor Cripa, i vaig dir, aquest home fa un risotto. A veure com el fa, clar, els cuiners i cuineres i els periodistes que veiem aquesta... A veure com fa un plat tan senzill i tan humil com és un risotto un senyor que té 3 estrelles a la Guia Michelin. Jo vaig veure que posava a la cassola l'arròs sense greix, deixava l'arròs allà que anava agafant i es anava escalfant i es anava lleugerament, podríem dir, torrant. I llavors dic, i aquest home, la ceba, la mantega, l'oli, el brou, i fot aigua, tu. I fa l'arròs amb aigua. I que això, un arròs bullit, no? Però, i això serà un risotto? I llavors al final treu el formatge, treu la mantega i treu, com dius tu ara, un cassó de suc de rostit, i t'haig de dir que és un dels millors risottos que m'he menjat a la meva vida, fet amb una varietat extraordinària com és un bon carneroli i amb aigua. El midó que t'allibera i sobretot la puresa del gust d'aquell risotto cuit amb aigua fa un arròs espectacular.
Però, i ell el va ficar tota la superfície del gra sobre la superfície de la cassola, sense res de greix, res, zero.
Zero.
Però va estendre bastant, no?, perquè si s'hagués amuntegat...
I entre 12 i 15 minuts, la cassola al foc, És a dir, allò de torrant a l'arròs que t'agafa aquell aroma de crispetes una miqueta, Vaig dir, mira, sempre aprens, és a dir, i d'aquests grans cuiners i cuineres que tenim pel món, aprens molt més de la cuina humil, de la cuina senzilla del dia a dia, no?, aquesta cuina que tu fas en el llibre, que no pas de la cuina que veiem als congressos.
És que amb els arrossos han anat molt de compte, perquè... hi ha, sobretot a la restauració, una saturació de sabors. Per exemple, s'utilitzen marques molt potents, s'utilitzen brous molt potents. Quan juntes allò, és un volcà, és el Krakatoa. I molts arrossos, de fet, els arrossos valencians es fan amb aigua, no es fan amb brou, perquè ja fas el brou a l'instant, al moment, amb les carns i les verdures que estàs utilitzant en aquell moment. No necessites posar més brou. Entonces, jo, en general, jo entenc que la restauració pública es dona seguretat als cuiners, no? Saben que allò, amb el brou aquell, per més maldestres que sigui, alguna cosa que tindrà el sabor. Però és un error garrafal i s'ha d'utilitzar aigües, s'ha d'utilitzar aigua, perquè ja estàs fent el brou mentre estàs cuinant.
De fet, fa uns dies hi va haver una senyora que em va dir: jo sempre cuino plats que menjaria 3 vegades seguides. I si fas aquesta reflexió, està molt bé als restaurants, aquestes cuines que tenim avui en dia, això, però sempre penso, aquest plat me'n menjaria... O sigui, i això en parlem molt amb els menús, no? I tu, a més que voltes molt, hi ha molts plats que són molt bons perquè són d'una mossegada. Si t'haguessis de menjar un plat sencer, no te'l menjaries.
No, però ja estan dissenyats pensats d'aquesta manera, no? Perquè molt més gran no seria millor i segurament seria monòton. Però tu no et passa a vegades amb els menús degustacions que on veus l'esforç, on veus l'enginy, on veus la força és... als entrants, als aperitius, a les primeres 5-6 coses que menges molt ràpidament, on hi ha una quantitat de talent i d'il·lusió per part del comensal, perquè és una cosa que els cuiners a vegades obliden. No fer perdre la il·lusió al que menja durant l'àpat.
I postres, què? Cuines
postres, jo cuino molt poc postres perquè, com que has vist que jo no poso ingredients, però ningú es perd, ningú es perd, és a dir, si n'hi ha un temps de forn d'una certa cosa i temperatura sempre surt, ningú es pot perdre i després cadascú que ho faci a la seva manera. Com que les postres sí que necessiten mesures exactes, n'hi han 4 o 5 postres, però jo no sóc de molt de postres. De menjar-los sí, perquè jo menjo de tot, òbviament, per fer-los menys.
Clar, el que passa que a casa també, potser, diguem-ne, per autonomàcia, són menys de menjar postres, o per exemple, hi ha molta gent que té la cultura, no sé, a casa, per exemple, tenim la cultura del dia a dia, doncs, i treus un plat de grana de cap allà, postres de músic, que això l'altre dia em van dir que s'està perdent. Vull dir, no sé on es perd, a casa no es perd. O treus la caixa de galetes, que això a molts llocs sí que s'ha perdut totalment. Tenir la caixa de galetes per si ve gent a casa, no?
Per si ve gent a casa, ja.
Això és molt, no sé si és molt de pagès, això de tenir la caixa de galetes,
però,
i el birratx.
Per si ve gent a casa és molt interessant.
Clar, però sí que és veritat que moltes vegades al dia a dia la gent ha perdut el fet de menjar unes postres, no?
Sí, però per exemple n'hi ha postres, jo crec que es cuinen i és molt interessant fer postres amb fruites. Fer postres amb fruites és molt atractiu. I això, per exemple, no sé, l'altre dia, jo, pues, uns, en època de préssecs, no? Uns préssecs, una mica de formatge blau i una mica d'oli i algun fruit sec. Ostres, és un postre de nassos. De nassos. I la gent, pues, no es fa. Perquè n'hi ha moltíssim cuiners domèstics o cuineres domèstiques que fan postres, però no cuinen més que postres. O sigui, hi ha com una via que s'ha obert fa uns quants anys, però que és molt potent, que gent que fa pastissos. Clar. I dius, però cuines alguna cosa més? No sols fan pastissos. I són hiperespecialistes en això.
Això és la cuina de l'Instagram.
Sí, bueno, però també... Però gent que ho fa molt bé. L'altre dia va venir uns nebots a menjar a casa i diu, no cuinen bé, i van dur un pastís de pastanaga. I jo vaig flipar, perquè és que no cuinen, i van dur un pastís de pastanaga. I vaig dir, que curiós, no?
Power and Us, Cocina en Casa, un llibre amb 101 receptes originals, resultones, com diu, i familiars, que, com bé has dit, no hi trobarem ingredients, per tant, la llista de la compra és molt fàcil de fer.
Ingredients sí, no n'hi ha quantitat.
Quantitats.
Quantitats, ingredients sí.
Sí, perquè això també, moltes vegades, les editorials ens diuen, escolta'm, no hi ha quantitats, no?
I dius... A mi m'aterra, jo veia les quantitats, quan et diuen aquesta cosa mil·limetrada, em dona la impressió que m'estan donant ordres. Saps? És a dir, tants grams, és una ordre, perquè si no fas aquesta ordre, no sortirà bé. No és veritat.
Sí, jo encara no sé quan pesa un vas d'aigua, eh? O una cullerada d'oli, clar.
A més, tots els vasos no són iguals.
Ara, mira, ara que fa uns dies vaig veure a l'Instagram un perfil que només utilitza, els caps aquests que tenen els americans, i tot ho fa amb caps, fins i tot les mandonguilles en caps, que dius, hòstia, podem fer un gra massa. Pau Arenós, moltíssimes gràcies avui per compartir la cuina de casa teva. Esperem que algun dia aquí ens hi cuinis alguna cosa.
I tant. Va, aquí haurà de ser allà.
Allà, exacte. Anirem cap allà. Gràcies, Pau.
Moltes gràcies.
Salut.
Adéu.
productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase del cuiner Àlex Atala que diu: el luxe és la capacitat humana de transformar alguna cosa en emocions. I això és el que volem a Catalunya Ràdio, aquí, a la Fonda, emocionar-nos a cada mossegada. Esperem que us ho hagi passat de meravella i ens tornem a trobar al següent podcast. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.